Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions del 26 de juny. Ja ens acompanya avui Sònia Serra, diputada de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a Cugat.cat per parlar del programa electoral de la seva formació. I comencem parlant d'economia. En el seu programa, on inclouen 350 propostes, diuen: abaixarem els impostos el 2018 i en cap cas els apujarem. Jo li voldria preguntar com tiraran endavant aquesta mesura, tenint en compte que la Comissió Europea ja ha anunciat que el proper govern haurà de retallar 8.000 milions d'euros per complir els límits de dèficit, i també tenint en compte que podria arribar una multa també de la Comissió Europea per aquest incompliment de dèficit, que podria arribar als 2.000 milions i per tant estaríem parlant de 10.000 milions d'euros. Com és possible aquesta baixada d'impostos tenint en compte aquesta llosa d'entre 8.000 o 10.000 milions que hauran de retallar?
De fet, he de matitzar una cosa. Nosaltres vam dir primer que baixaríem els impostos, però després d'aquesta sorpreseta que ens tenia amagada el senyor Rajoy i que ens ha desvetllat el Parlament Europeu, la Comissió Europea, nosaltres vam canviar, vam variar el programa i vam dir que els dos primers anys no es pujarien, però fins després dels dos primers anys no es poden baixar, precisament perquè primer s'ha d'intentar negociar amb Europa amb unes propostes creïbles. Si amenacem amb no pagar el deute no resultarem gaire creïbles, i un cop que s'hagi estabilitzat, entenem més o menys els dos primers anys de legislatura, llavors és quan es poden començar a baixar.
Què faran amb l'IRPF durant aquesta legislatura, tenint en compte aquest doble tram, no?
Sí, sí,
el primer tram de manteniment i després possible baixada.
Parlem a partir del 2018 i nosaltres el volem baixar dos punts.
I això és possible, eh? Quins són els arguments o quins són els elements de l'economia que han de canviar perquè aquests 8.000, 10.000 milions d'euros no siguin una llosa a l'hora de baixar els impostos a partir del 2018?
El primer que s'ha de fer és una reforma fiscal en profunditat. Vull dir, no és tant si baixem d'aquí o pugem d'allà, que també ho portem al programa, però la idea de fons més important és que s'ha de canviar, perquè ho entenguin bé des de casa, perquè quan se va
és
una mica avorrit. El nostre sistema fiscal és com una mena de formatge de gruyer, no? Són tot forats, i això suposo que tothom ho entendrà molt bé. La sensació que tenen les classes mitjanes i treballadores és que són els que acaben pagant, i a més els que no es poden escapar perquè tenen unes nòmines que estan ben controladetes i no tenen els assessors fiscals per trobar les trampes per poder pagar menys, de vegades de forma il·legal. Això és terrible i s'ha de perseguir, però de vegades de forma legal, que és el que s'ha de reformar. És a dir, les persones que evadeixen impostos s'ha de perseguir, s'ha d'invertir més en investigació i en persecució del frau fiscal, però alhora s'han de fer reformes perquè les persones que més tenen moltes trampes, hi ha molts forats al nostre sistema fiscal perquè no paguin, i és una percepció que penso que tenim tots, no? Jo la primera, ostres, arriba Hisenda i com és que he de pagar tant si és que el meu sou no és per tant, no? Quan era professora igual. I és per això, perquè precisament els que més tenen els seus forats, no? Els forats del formatge de Gruyère per no pagar. Llavors, hi ha com molt poques persones pagant molt, amb la qual cosa a Espanya tenim uns impostos molt alts, però alhora recaudem molt poc. Per què recaudem molt poc? Perquè els que més paguen, perdó, els que més tenen, no paguen tot el que haurien de pagar.
Però l'IRPF, aquesta reforma que plantejarien a partir del 2018, la rebaixa seria generalitzada només per les rendes més baixes, les rendes mitjanes, les rendes més altes també tindrien una rebaixa? Com quedaria? Ho dic perquè
sí,
això va per trams.
Sí, sí, generalitzada. Dos punts, perquè insisteixo, si a les persones que més tenen els baixem però continuen tenint forats per no pagar tot el que han de pagar, tampoc servirà de gaire. Llavors el millor és baixar impostos per tothom, però prendre les mesures perquè tothom pagui el que ha de pagar en proporció al que cobra, els seus ingressos.
Entre les seves mesures proposen un complement salarial garantit d'uns 2.400 milions anuals, un pla contra la pobresa infantil, 2.600 milions d'euros anual, un pla de requalificació professional d'uns 1.300 i un augment de pressupost d'educació. Més o menys sumant, a mi m'han sortit 7.000 milions d'euros de despesa extra. També com podran coordinar aquesta retallada de 8.000 milions amb aquest increment de despesa de 7.000 aproximadament?
Hi ha com diferents aspectes. Un ja hem parlat, que és fer un sistema, una reforma en profunditat del sistema fiscal. L'altre és perseguir el frau fiscal. L'altre, recuperar els 2.800 milions perdonats i això penso que tothom s'ha emprenyat molt amb aquest tema, perdonats de forma absolutament injusta per l'amnistia fiscal del PP. Tu estàs fent el que has de fer, que és pagar els teus impostos, i resulta que persones que tenen molt diners no ho fan i a més tenen un premi i se'ls acaba perdonant després d'haver fet les coses il·legalment. És que és molt greu, és que és el tipus de coses que fa que la gent s'emprenyi, bueno, ens emprenyem i amb molta raó. Llavors, demanar aquests 2.800 euros i després eliminar també totes les duplicitats administratives.
Que després en parlarem, perquè sobre sí, sí, el que sí. És la reforma de l'administració porten un punt a part. Una altra de les dades que ha marcat aquesta darrera legislatura del govern del Partit Popular és el deute, 100% del PIB, deute públic, i també el dèficit. Quines mesures inclouen o quines seran les propostes que vostès portaran de cara a la propera legislatura per intentar reduir aquest 100% del deute del PIB?
A veure, ja he dit al començament que estaria bé intentar negociar. S'ha de pagar, si tu tens un deute s'ha de pagar, això és evident, però potser es pot renegociar d'una altra manera, es pot flexibilitzar, però per això hem de ser creïbles, perquè per poder negociar amb els nostres autors hem de ser creïbles i presentar un seguit de reformes que ens permeti, d'una banda, flexibilitzar aquest deute. I després, una de les maneres, per exemple, ja he dit, és tot el tema de la duplicitat d'administracions, que és punxar la bombolla política, perquè tenim una bombolla política que es porta una quantitat de diners que no van a serveis, que van als polítics, que van als assessors dels polítics, que van als endollats dels polítics, que haurien d'estar destinats a coses que siguin útils pels ciutadans.
Una altra de les preocupacions que té la ciutadania és l'IVA. Recordem que amb el Partit Popular, a l'inici de la darrera legislatura completa, va haver-hi un augment, va passar el 21% al general, i també vam veure com altres productes que estaven al reduït i al superreduït van pujar d'esglaó i pagar més la ciutadania per aquests productes. Vostès què proposen amb l'IVA? Després ja parlarem de l'IVA cultural, però en general aquest 21% es pot reduir d'alguna manera o tenint en compte les circumstàncies econòmiques en què ens trobarem continuarà estancat en aquesta xifra?
Sí, nosaltres el tema de l'IVA també ens ho vam replantejar després d'aquesta sorpresa que ens vam trobar, i de moment l'únic que plantegem tocar és l'IVA cultural.
IVA cultural que passaria de?
Passaria el 10%.
Altres qüestions. Autònoms, una altra de les capes de la nostra societat que es troba en aquestes circumstàncies econòmiques dificultoses per tirar endavant. Quines propostes porten per a aquest sector de la població?
Doncs mira, en primer lloc, facilitar i no posar traves. A Gran Bretanya obrir un negoci és qüestió d'hores, literalment 24-48 hores. Aquí poden estar 3 mesos esperant que els deixin obrir un negoci. Simplificar tot el tema de l'IVA. Les persones autònomes saben que cada trimestre tenen una quantitat de paperasses i és molt complicat haver de rendir aquest IVA. Això es podria fer anualment. Després, si no tenen el salari mínim interprofessional, no poden pagar una quota. Vull dir, no pots pagar si no tens ni tan sols aquests ingressos. Llavors, facilitar l'obertura de negocis als emprenedors, que són els que s'estan donant una feina a si mateixos, i moltes vegades, si va bé, li donen feina a més persones. Llavors, treure-li totes les traves que tenim aquí burocràtiques i que no s'entén, perquè si altres països no les tenen és perquè no són necessàries, i donar totes les facilitats en comptes de tots els entrebancs.
Pel que fa a l'ocupació...
Per el tema de les dones autònomes, no? Que són una mena de superwoman, si no volem que siguin superwoman, volem que siguin dones amb tots els seus drets, llavors també tot el tema de la maternitat, que tinguin un ajut.
En matèria d'ocupació tenim un 20% de taxa de desocupació en l'actualitat a l'Estat, més o menys, aproximadament. Quan poden vostès, o quan es proposen reduir de cara a aquesta taxa, la propera legislatura, aquest 20%? Per exemple, ahir el PSC aquí va dir que amb les seves mesures podrien reduir-ho fins al 10%. El Partit Popular va dir que crearia 2 milions de llocs de treball. Ciutadans, què proposa i com ho faria?
Nosaltres hem dit uns 2.500 milions. I,
és 2.500 milions?
De nous treballadors.
Ah, 2.500 milions de nous treballadors?
No,
ho dic... Ho dic perquè seria una xifra rècord. No passa res.
Perdona, 2.500.
Cap problema.
2,5 milions, perdona. He fet una
veritat. No passa res.
S'entén.
S'entès.
Sí, perquè necessitaríem molts espanyols. Sí, molta...
s'hauria de procrear molt.
Sí, que també està bé que s'ha de pujar la tassa de natalitat. Bueno, m'he notat que soc de lletres, no?
Sí.
A veure, nosaltres el que diem és que tant el PP com el PSOE han fet coses que han estat bé durant aquest aquests 30 anys, però si hi ha una cosa que s'ha fet molt malament és el tema de l'ocupació, perquè tenim un atur estructural. És a dir, sempre la mitjana d'aquests 30 anys ha estat 17, 18, i els últims 7 anys estem en aquest 20 i ha pujat del 20%. Això vol dir que necessitem una reforma en profunditat. Nosaltres el que proposem, per exemple, és un contracte estable, perquè una altra de les coses, per exemple, el PP treu pit de que ha fet ocupació, però en realitat el que ha fet són contractes d'escombraries i persones que treballen 2-3 mesos amb falsos contractes temporals. Vull dir, un contracte temporal, jo què sé, és una gelateria, per exemple, no? Que només està a l'estiu, però no és una perruqueria, no és un forn de pa. I hi ha persones que estan en una perruqueria, estan en un forn de pa, que tenen un contracte falsament temporal. Llavors nosaltres el que proposem és que des del primer dia tothom tingui un contracte indefinit.
Però això no afegeix una pressió a l'empresari? Perquè potser necessita només una persona per uns mesos concrets, i amb aquesta mesura que vostès proposen el que fa és tirar-se enrere, no, perquè no sap com li anirà el negoci. Em posa una situació d'algú que tingui un
temporal, negoci. Si realment és temporal, per exemple, he posat el cas de la gelateria, això és una cosa. El problema és, vostè creu que a Espanya el 90%, 93% dels contractes han de ser temporals?
Però ahir Mariano Rajoy ho va explicar, va dir que si érem 4 persones aquí, 3 les contractaven de forma indefinida i l'altra persona encadenava tot de contractes mensuals, per exemple, que la xifra s'incrementava molt en els contractes temporals.
Sí, sí, però,
vull dir, perquè és l'argument que
sí,
va fer servir.
Sí, és el que va fer servir, però, sí, sí, però tothom sap que això no funciona així i que ni la majoria de persones tenen, sobretot els més joves, tenen contractes escombraries. Evidentment, ell que ha de fer, no dirà ho he fet fatal, no? I bueno, donar les seves explicacions. De fet, de Llindos, que també vaig veure el debat, va dir que era una qüestió metodològica, no? Les persones tenen noms i cognoms i tenen factures i han de menjar 3 cops al dia. Això no és una qüestió metodològica, i la majoria de contractes que tenim són contractes que no et donen una estabilitat i que no et permeten tenir uns plans de futur. Per exemple, la maternitat, que parlàvem ara, no? Llavors nosaltres el que pensem és que s'ha de reestructurar totalment el mercat laboral, que tenim un problema. Vull dir, no és que ho digui Ciutadans, és que si un país com Espanya ha tingut durant anys una mitjana al voltant del 18% i des de fa 7 anys per sobre del 20%, és que alguna cosa no funciona bé. Som un país europeu, hauríem de tenir una tassa d'atur semblant a altres països europeus. Llavors nosaltres no ens hem inventat res, eh? Què hem fet, o que han fet els nostres economistes? Mirar models que ja funcionen a altres llocs del món, que funcionen bé, i portar-los aquí, o com a proposta, no? Si podem governar.
Si governen, derogaran la reforma laboral que va impulsar el Partit Popular?
Val, el problema està amb la paraula derogar. Si tu derogues una llei, tornem a la que hi ha abans. Clar, si deroguem la reforma laboral, el que tenim immediatament és l'anterior reforma laboral, que ens va portar les tasses d'atur més altes que coneixem. Llavors, nosaltres el que proposem és, s'ha de canviar aquesta reforma laboral. A nosaltres ens agrada? No. Però no es pot derogar fins que no tinguem una altra alternativa, perquè si la deroguem ara mateix, tornem a l'endà enrere, que també era dolenta. Tampoc ens agrada, anem, no sé, als anys 80. Llavors el que hem de fer és una bona proposta de reforma, i un cop que estigui feta aquesta proposta, i estigui consensuada, llavors es treu l'altra reforma per posar aquesta, però derogar per tornar al que hi havia abans, tampoc.
I a grans trets, com seria la reforma laboral que li agradaria impulsar Ciutadans si té majoria al Parlament?
En primer lloc, el tema dels contractes estables, des del primer dia. Després, la motxilla austríaca. Des del primer dia, el treballador va fer com una mena de guardiola. Aquests diners se'ls poden portar si canvia de feina, o si es queda sense feina, o les pot deixar per a la jubilació. També el que es faria és penalitzar els empresaris que acomiaden constantment i premiar aquells que no ho fan, i després també ja hem dit tot el tema de l'impuls i el suport als autònoms.
En el seu programa també diuen: reformarem el sistema de pensions per assegurar la seva sostenibilitat. I jo li pregunto, com es pot fer això tenint en compte que ara hi ha 17 milions d'afiliats a la Seguretat Social quan hi havia hagut uns 20 milions abans? I tenint en compte també tot el que seria l'evolució demogràfica. Algunes dades diuen que el 2030 hi haurà 3 milions més de pensionistes i 3 milions menys de persones en edat de treballar. Com es pot intentar aconseguir aquesta promesa electoral tenint en compte aquestes circumstàncies que l'apreten o que la limiten?
Que treballin més persones i que aquestes persones cotitzin més. Si les persones que estan treballant cotitzen molt poc, independentment de quanta gent treballi, si cotitzen poc, difícilment es podran sostenir les pensions. És a dir, necessiten més gent treballant i amb uns sous millors perquè puguin cotitzar més. És l'única manera.
S'hauria de crear, com proposa el Partit Socialista, algun impost, algun recàrrec més per intentar garantir aquest poder adquisitiu de les pensions?
Nosaltres no estem a favor de crear nous impostos. En tot cas, jo penso que jo no he de fer de comentarista del programa del PSOE.
No, ho dic sí, perquè hi va sortir en aquesta entrevista,
sí,
que
veure,
de cara
veure.
Al futur, doncs ells, per exemple, porten aquesta idea, no?
Sí,
un
sí.
Impost nou, recàrrec directament pensat per a les pensions, que és una manera, segons ells, per intentar-ho...
Sí, la vaig veure molt atentament, perquè el senyor Pol Gibert és company meu al Parlament, i em va fer gràcia, la vaig veure molt atentament, i, bueno, vull dir, són les seves propostes, ells les han de defensar. Si em pregunten a mi per la creació de nous impostos, no, ja hem dit, nosaltres no volem crear nous impostos.
Una altra de les coses que destaquen en el seu programa: estalviarem a les famílies espanyoles 411 euros per llar en la factura energètica. Com sí. Es fa això?
Clar, que s'ha fet
fins... Que és una de les despeses sí. Que arrosseguen les famílies i que els hi costa sí. Arribar a final de mes per xifres com...
Que a més
com
tenim...
Les factures bàsiques.
Aquestes factures bàsiques, les més altes d'Europa. Per què? Per què Espanya és més car? Per el capitalisme d'amiguetes. És a dir, s'ha afavorit, en comptes de promocionar la lliure competència, el que s'ha fet és afavorir a unes empreses determinades i aquestes estan imposant uns preus que no són els que haurien de ser i que estan molt per sobre de la mitjana europea, del que estan pagant altres països. Llavors, una de les nostres propostes és acabar amb el capitalisme d'amiguetes, que és un altre tipus de corrupció. És a dir, si una empresa és encarregada, és la que guanya, diguem, un tipus de concurs per dur a terme el que sigui, i no és la millor empresa i que se li ha donat per aquest capitalisme d'amiguetes, qui s'ho perdent és la població, perquè està pagant possiblement més del que hauria de pagar per un projecte que no és el millor, perquè no ha guanyat per ser el millor projecte, sinó per ser el millor amic. Llavors, una de les coses que s'ha d'acabar a Espanya, que és amb el capitalisme d'amiguetes.
Pel que fa al model territorial, vostès proposen una reforma constitucional que incorpori un llistat de competències exclusives de l'Estat i de competències compartides. Diuen que s'establirà la prevalència de la legislació de l'Estat i se suprimirà la possibilitat de cedir o delegar a les comunitats autònomes les competències que la Constitució atorga a l'Estat. Això no és una centralització encoberta?
No, això és una clarificació. Què passa? Actualment nosaltres tenim un sistema que és gairebé federal. Nosaltres, el nostre model seria un model federal com el d'Alemanya, perquè ja sabem que hi ha diferents tipus de federalisme. El nostre exemple, que considerem que funciona molt bé i que és una situació similar a la que podrien tenir a Espanya, és el d'Alemanya i és el nostre model federal. Llavors nosaltres el que volem és que estigui clar de qui és cada competència, perquè si no, que tenim, d'una banda, que moltes vegades estem pagant dues vegades pel mateix, que són les duplicitats administratives, i d'altra banda, el que tenim és que el ciutadà no sap a qui ha de demanar comptes, perquè no queda clar, no? Es van passant la pilota un dels altres. Llavors el que nosaltres diem és que s'han de clarificar de quines són les competències, i qui sigui les competències, que tingui les eines necessàries per fer-les bé, i que si no ho fa bé, que el ciutadà li pugui dir que no ho estàs fent bé.
Però, per exemple, amb aquesta reforma constitucional, com quedarien els Mossos d'Esquadra, que va ser traspassat a través de, diguem-ne, de la competència que li va passar l'Estat a la Generalitat?
Bueno, però els Mossos d'Esquadra, jo penso que en principi no hi ha problema.
O educació, per exemple, o sanitat, o cultura. Dic, bueno, són tres àmbits on normalment doncs, hi ha problemes o xoc entre el que és l'administració de Catalunya i l'administració estatal.
A veure, en el cas de sanitat, nosaltres el que proposem no és una centralització, el que demanem és una cosa que a mi em sembla molt justa, i a més per una persona propera jo ho vaig patir i és molt dur, i és que una persona a Espanya pugui visitar-se a qualsevol centre mèdic. Hi ha persones que no viuen necessàriament només en una ciutat, que viuen entre dues comunitats autònomes per motius de feina. Normalment aquestes persones, si es posen malalta, ho passen molt malament. Llavors, bueno, per mi el que seria desitjable és que això es pogués fer a tota Europa, però com a mínim comencem per Espanya, que abans ja passava. Vull dir, quan es parla de competències, és un guany per als ciutadans que tinguin una targeta catalana i només es puguin visitar a Catalunya? I si viuen entre aquesta comunitat autònoma i una altra, quan marxen a l'altra no puguin? Això beneficia alguna cosa als ciutadans? Jo crec que no. Llavors, això és dolent? Jo crec que no. Jo crec que el que és bo és dir, amb aquesta targeta es poden visitar allà on siguin. Em sembla una mesura positiva. En el cas de cultura, nosaltres pensem que ha d'haver un Ministeri de Cultura que com coordini totes les activitats, però evidentment Espanya és un país plural i això s'ha de reconèixer i s'ha de potenciar. Nosaltres estem a favor de que es potenciï i es visibilitzin les diferents cultures, les diferents manifestacions culturals.
Per exemple, sí, però he entrat a la web de Ciutadans per preparar l'entrevista, sí, i les 350 propostes només estaven en castellà, no estaven en català.
Doncs no.
O en les altres llengües oficials de l'Estat. Perquè a vegades es parla d'aquesta...
Sí, no, normalment, ho pregunto, normalment sí que ho traduïm.
Tot. No passa res, vull dir, que ho he fet en castellà...
No, normalment es tradueix... I ho pregunto.
Parlem d'altres reformes, sí, que porten de cara a l'administració. Suprimir les diputacions. Uh-huh. Vostè ha estat a la Diputació, sí, i més enllà de suprimir de l'estalvi, què farien amb aquells municipis petits que necessiten el suport de la Diputació per tirar endavant o per cobrir les seves necessitats? Com es combina l'eliminació de la Diputació amb aquests ajuntaments que sabem que a vegades han d'anar a Barcelona a demanar ajut, o a Girona, o a Lleida, o a Tarragona?
En primer lloc, aprofito per saludar a l'alcaldessa de Sant Cugat, que fa molt bona tasca com a presidenta de la Diputació. Nosaltres estem en contra de les diputacions, però a mi no em costa res reconèixer quan la gent fa bé la seva feina, i també vull saludar a tot el personal que treballa a la Diputació i tranquil·litzar amb el sentit de que no perdrien la seva feina. És a dir, nosaltres el que pensem és que els municipis petits poden tenir la possibilitat d'unir-se per mancomunar serveis, que és el que està passant a la resta d'Europa, i hi ha d'haver un seguit de serveis que s'han de garantir a tots els ciutadans, visquin a una gran ciutat, visquin a un poble. El nostre problema amb la Diputació és que gran part, l'enorme part del pressupost de la Diputació se'n va als polítics i als seus assessors, no pas a persones que realment estan fent alguna cosa pels diferents pobles. I precisament perquè jo he estat amb la Diputació, hem estat plens que s'han estat discutint i votant coses que no tenen res a veure amb la província de Barcelona ni dels pobles, perquè es fan mocions la paz en el mundo, i llavors, clar, quan s'està debatint una cosa que dius, però si és que no tenim ni competències, si és que això no és ni autonòmic, d'aquestes de posicionament, de declaracions d'intenció, i una mica perquè cada partit quedi clar que defensa això, doncs es pot passar una hora mentre parla cadascú dels grups discutint d'una cosa, que sé, tipus TTIP, que no està ni tan sols decidit que serà el TTIP, vull dir, estem parlant d'un esborrany, i la Diputació que ha de dir, vull dir, això beneficia els ciutadans, que hagi no sé quants polítics de diferents partits amb els seus diferents assessors per parlar de si estem a favor o en contra del TTIP? Això ajuda un poble petit? Penso que aquests recursos es poden fer servir per coses que de veritat reverteixin en el benestar dels ciutadans.
Perquè pel model local, d'administració local, què proposen? Perquè he estat buscant les propostes i no he acabat de trobar res concret per als ajuntaments.
Nosaltres, la nostra proposta és aquesta, és que voluntàriament els municipis petits que vulguin es poden ajuntar, insisteixo, com s'està fent, per exemple, a França, per posar un exemple molt proper, i que s'ha de garantir mitjançant la unió d'aquests petits municipis o uns serveis en comunitat, que tothom, visqui on visqui, tingui els mateixos serveis que una altra persona en una ciutat gran.
Últims minuts de l'entrevista sobre corrupció. Digui'm alguna mesura, alguna proposta que vostès portin per intentar acabar amb la corrupció.
Bueno, la primera, quan una persona és investigada, que és el que abans es deia imputada, per corrupció política o maltractament de gènere, aquestes persones s'han d'anar fora. I pot ser injust, perquè potser la persona no és culpable. Ser investigat no significa ser culpable. Però considerem que per higiene democràtica aquesta persona ha de marxar. No pot estar si és abans de les eleccions, no pot estar en una llista, i si ja té un càrrec l'ha de deixar. Després nosaltres també pensem que no pot existir, i no existeix a altres països, la figura de l'aforat polític. Tenim no sé quants aforats polítics, cosa que no passa a altres països del món. Si una persona és imputada per corrupció política, el que ha de fer és abandonar el seu càrrec i anar-se a primera instància a defensar-se. Després també nosaltres proposem les llistes obertes, que crec que això també faria que cadascú mirés de tenir un currículum ben net, no?, per poder estar en aquestes llistes. Les primàries, també. Nosaltres les fem per als 5 primers llocs de la llista. Llavors penso que són mesures que a més són molt necessàries, perquè per mi és molt trist veure la desconfiança que té la gent, que tenen els ciutadans envers la classe política, perquè la veritat és que la majoria treballem molt i no ens dediquem a robar ni a ser corruptes, i si et dediques a la política treballes molt, és de dilluns a diumenge i no hi ha horaris, no? Però clar, aquestes coses fan molt, molt, molt de mal, i llavors per neteja s'ha de prendre aquest tipus de mesures, perquè els ciutadans no tinguin aquesta sensació de que està tot ple de lladres i de corruptes.
Unes últimes preguntes. Totes les enquestes indiquen que serien quarta força, que aconseguirien aproximadament 40 diputats, com en les darreres eleccions. Posant a l'escenari que Albert Rivera no pot ser president, vostès amb qui preferirien pactar, amb PP o amb PSOE?
Nosaltres diem que més que amb qui, seria per a què. No? Nosaltres el que volem és fer reformes, volem reformar aquest país. Llavors, per exemple, mesures de corrupció, quin partit està disposat a acceptar aquestes mesures anticorrupció que nosaltres proposem? Quins partits estan disposats a fer un pacte nacional per l'educació i a promoure aquest pacte nacional per l'educació? Quins partits estan disposats a fer una reforma del mercat laboral? Quins partits estan disposats a fer una reforma de la fiscalitat? Els partits que estiguin d'acord i que a més siguin constitucionalistes, això per nosaltres és molt important, doncs podrem parlar. Si no volen aquestes reformes i es volen quedar amb l'immobilisme, doncs no...
És incompatible un pacte amb el PP si Rajoy fos president?
És que Rajoy, diguem-ne que té una motxilla una miqueta passada, no? Perquè, clar, l'hem vist enviant SMS al senyor Bárcenas, té aforada la Rita Barberà, que són d'aquestes coses que, diguem-ne, que estèticament fan molt de mal, no? Llavors...
Ho dic perquè, per exemple, a Andalusia, quan van negociar, van posar que certs noms els van posar sobre la taula i van dir, amb aquestes persones, no. Dic, no sé si dintre les negociacions aquestes possibles, si és que sumessin, que és una altra cosa, aquest nom hauria d'estar sobre la taula per dir fora.
Aquí hi ha una diferència, les persones que dèiem no estan imputades,
sí, sí.
Cosa que...
Ho dic, però el que deia Rajoy, vostè, el que simbolitza...
Sí, sí, el que passa, en el cas del senyor Rajoy, no està imputat per res, no està investigat per res, però sí que és la cara visible, no, bueno, és que és estrany el dia que no ens aixequem i estem mirant altres notícies i n'hi ha un nou cas de corrupció al PP. És que és gairebé sistèmic el PP, i és el president, no pot dir, és que jo passava per aquí, no? Llavors... No l'acusem de res, però diguem-ne que representa el que nosaltres volem canviar, precisament.
Ho deixarem aquí. Sonia Sierra, diputada del Parlament de Catalunya per Ciutadans. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuba.cat a parlar del programa de la seva formació.
Moltes gràcies a vostè per convidar-me.
I a tots vostès, els recordem que el cicle continua demà, serà el torn per Esquerra Republicana. Moltes gràcies i molt bon dia.